Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Doncs sí, va, posem noms i cognoms, perquè el Watergate va ser un escàndol polític destapat per periodistes, que va acabar Marta Harke, doncs, forçant justament la dimissió del president republicà, Richard Nixon.
Exacte, el primer que va dimitir i l'últim. No ha tornat a passar això, una trama d'espionatges i joc brut que va marcar un abans i un després tant en el món polític com també en el món periodístic.
Que per entendre una mica com es van succeir, com va passar tot, els fets, cronològicament, analitzar també si és un escàndol d'aquesta, si un escàndol d'aquestes dimensions, clar, realment podria tornar a passar avui? Va, totes aquestes preguntes li traslladem ja a l'Alba Sabater, que ja ens escolta. Sots directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Alba, com estàs? Benvinguda, bon dia.
Hola, Mercè, moltes gràcies. Com esteu? Bona tarda.
Bona tarda. Alba, clar, fent memòria, nosaltres ja no hi érem, Harke, però
no.
Clar, la història és contundent. A mig segle ja d'un dels escàndols, Alba, més sonats, no?, de la història de la política. Si et sembla, posem-nos en situació. Per exemple, ara mateix, doncs, aterra un extraterrestre a la Terra i diu, què és el Watergate? Què va ser el Watergate?
Doncs sí, doncs mira, va ser un dels escàndols d'espionatge polític, doncs això, més sonats de la història dels Estats Units i també de la història política a nivell global. Ara es compleixen 50 anys, precisament perquè va ser un 18 de juny que va haver-hi aquests fets, i és que va haver-hi un robatori a la seu del Partit Demòcrata a Washington. Un robatori que semblava una cosa molt més anecdòtica i accidental, inicialment, i que posteriorment, bueno, va destapar una trama política sense precedents que va fer caure el president dels Estats Units. Però per què és important i per què el commemorem, per què el recordem i el celebrem, diguem-ne? Doncs perquè també marca una fita, un abans i un després, en la història del periodisme. Al final, si es va destapar la trama va ser perquè els periodistes del Washington Post, el diari que en aquell moment es va posar a investigar el tema, doncs van fer la seva feina, no? I la van fer molt bé. I per tant van aconseguir destapar l'escàndol, i és una fita històrica, vaja.
Ara comentaves aquests periodistes, i més endavant també analitzarem les conseqüències del Watergate, però abans, quins van ser els principals actors implicats en aquest cas d'espionatge?
Doncs principalment els dos periodistes d'investigació que van començar a cobrir el cas i que, de fet, van començar a cobrir aquest robatori en el bloc d'edificis de Washington, que es deia Watergate, que és on estava aquesta seu del Partit Demòcrata. Ells es deien Carl Bernstein i Bob Woodward, i són, bueno, dos periodistes que en aquell moment doncs eren periodistes molt joves al diari El Washington Post. Tenien un confident anònim que posteriorment es va destapar la identitat, però quan dic posteriorment dic l'any 2005, i això en parlarem més endavant, i evidentment el president Nixon, en aquell moment president dels Estats Units, que era del Partit Republicà. Per tant, aquí es comencen a bullir tots els ingredients, no? Robatori a la seu del Partit Demòcrata, en un moment en què està governant el Partit Republicà i en un any en què, per cert, hi havia eleccions. I aquí, doncs, bueno, comença una mica la trama.
Clar, Alba, tu dius, tenim tots els ingredients.
És un bon primer capítol d'una sèrie, eh?
Exacte, primer episodi, déu-n'hi-do. Hem fet un petit tràiler, però anem a pam, si et sembla, perquè l'escàndol del Watergate es publicada, posem data, 1972, el juny de 1972, justament en aquest diari, no?, el Washington Post.
Exacte, i allà anunciaven, doncs, això amb un breu, doncs això, que 5 homes, un dels quals afirma ser, i afirma en el primer moment en què se li pren declaració, antic treballador de la CIA, doncs els detenen de matinada quan intentaven, doncs això, extreure documentació, objectes, punxar telèfons i posar micròfons en aquesta seu del Partit Demòcrata. Evidentment, doncs se comença a seguir això des de la premsa, se segueixen les primeres declaracions, aquests dos periodistes doncs tenen aquest olfacte periodístic que els comença a fer sospitar de que alguna cosa més gran s'amaga al darrere i comencen a estirar del fil. Evidentment, en un primer moment bueno, semblava que eren ells, doncs, això, no? Que eren, que mal pensaven.
Clar.
O que estaven equivocats.
Ah.
Però bueno, posteriorment, i ara en parlarem, doncs va demostrar que amb temps, amb insistència,
clar,
amb resistència i amb curiositat, que al final és el que ha de tenir un periodista, doncs es van estirant del fil.
Clar, tu creus que en aquell moment eren conscients del que estirant del fil podrien arribar a trobar i que és el que van trobar o no?
A veure, jo crec que la sospita inicial, l'ombra de la sospita hi era sempre, no? I una mica aquesta ombra de la sospita i aquesta ambició de destapar si realment aquesta sospita era certa, era una mica també el que els dirigia, era l'objectiu que perseguien, destapar si realment doncs aquest pla al darrere podia ser-hi. Clar, d'entrada, quan ja un dels lladres declara treballar per la CIA o haver treballat per la CIA,
uau, clar.
Bueno, comencen a les màquines, no? Comencen a posar-se en marxa. Igualment, semblava una cosa tan descabellada que fins a ben avançada la investigació, doncs evidentment molta gent no els creia, no els feia cas, i moltes esferes de poder doncs intentaven posar pals a les rodes i fer-los quedar doncs això, no? Com fins i tot com mentiders o com gent amb interessos, i no amb l'interès real de destapar la veritat.
Clar, Alba, tu comentaves això, que van anar estirant del fil fins que van topar amb aquest personatge, en James McCord, que era conseller de seguretat de la CIA i estretament també vinculat, no, al president Nixon.
Exacte, el comitè de reelecció del president, perquè recordem que si això era el mes de juny, el novembre, com sabeu, el mes de novembre és quan hi ha les eleccions als Estats Units, cada 4 anys, i comencen a anar a estirar del fil. I de quin fil? Doncs, per exemple, comencen a seguir com es finançava aquest grup que va entrar doncs, en aquest edifici, d'on treia els diners. El comitè de reelecció, quines fonts de finançament també tenia i si estaven vinculades d'alguna manera o no amb aquest grup. I sempre dirigits per aquest confident anònim que tenien, que els anava donant pistes. O sigui, la manera també en què els donava les pistes era peculiar, perquè evidentment era algú que no volia ser descobert, que volia ser anònim, que es trobava amb ells a un aparcament a les 2 de la matinada quan necessitaven parlar i, per exemple, indicaven amb una bandera vermella al balcó de casa dels periodistes si necessitaven parlar o no, i ell simplement, sense donar-los més informació, afirmava o negava afirmacions, és a dir, suposicions que tenien els periodistes. Hem de seguir els diners? Sí, anireu pel bon camí.
Ah, no.
Hem de seguir en aquest? Sí, no. És a dir, ell també, quan estudies una mica i analitzes els detalls del procés periodístic, doncs també veus quines tècniques fan servir per no comprometre massa en aquella font, no? Tot i que evidentment hi estava posada al 100%. No? Això va cap aquí? Sí, no, sí, no. I només dient sí i no, els anava guiant cap a aquesta, bueno, per la investigació.
Lo comprendo y sabemos que es contrario a la ley el que usted diga nada, pero si hubiera alguna forma de comunicarnos, se lo agradecería mucho.
La verdad es que me gustaría, pero no puedo.
Oiga, voy a contar hasta 10, ¿le parece? Si hay una sola razón que aconseje olvidar esta noticia, me cuelga antes de que llegue a 10. Si la historia es cierta, usted se mantendrá al teléfono después de contar 10.
¿Hasta 10?
Justo. ¿Entendido?
Sí.
Bien, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Ha llegado a 10.
Todo perfecto. Gracias.
Clar, fixa't, Alba, que la Marta ha volgut recuperar doncs, aquest àudio, que és una pel·lícula, no?, de Tots los hombres del presidente, del 76, que explica molt bé, de fet, ho hem escoltat, tot just el que tu ens estaves explicant, no?, aquesta manera de comunicar-se, no?, amb la persona infiltrada.
Sí. Exacte, de fet, és una gran escena de la pel·lícula de All the President's Men, Todos los hombres del presidente, que precisament retrata i fa mostra com va anar tota la investigació d'aquest cas. I sí, es veu claríssim el procés periodístic, no? És a dir, moltes vegades era pregunta directa, explícita, això va ser així, això no. Hi havia fonts que parlaven més obertament, però hi havia fonts que estaven més compromeses, que eren molt properes al govern o molt properes a algun dels partits. I llavors ja veieu quina tècnica. Bueno, vostè no m'ha dit res. Però si vostè no ho nega quan, o no em penja quan hi arribi 10, entendré que no vaig malament, no? Bueno, una manera de protegir les fonts que, com sabeu, pels periodistes doncs són sagrades.
Clar, perquè avui en dia, Alba, aquesta figura de l'infiltrat existeix? O sigui, com aconsegueixen els periodistes filtracions?
Doncs, evidentment, sempre hi ha persones properes als òrgans de poder i als òrgans de govern que, no ens enganyem, tenen algun interès en filtrar aquesta informació. I, per tant, tenen algun interès, sigui particular, sigui partidista, sigui per part de l'organització, tenen interès en que hi hagi informacions que d'entrada surtin d'una determinada manera i un determinat dia. Mai pensem que és innocent que una cosa es destapi el dia que es destapa, no? Sempre vol dir alguna cosa. Per tant, els infiltrats, les fonts amb un cert interès, i són sempre, no? Quan parlàvem del Watergate, ara hem escoltat una escena que en aquest cas no parlaven per telèfon amb el Deep Throat, amb el famós Garganta Profunda, no? Perquè amb aquest senyor sí que només es trobaven en un pàrquing. Això era una altra font que consultaven, però en el cas del Garganta Profunda, anys després, quan s'ha descobert qui era, s'ha descobert també que tenia un interès concret. I que donava aquesta informació no de manera innocent ni per salvar la llibertat de premsa, ni per salvar el món, ni els Estats Units, sinó perquè tenia una mena de revany, de venjança personal, no? Per tant, sempre hi ha fons i no, generalment sempre tindran un interès.
Clar, però sempre és com aquest punt de malpensar, no? D'alguna manera, perquè ara els companys deien també actualitat d'Animal Villarejo, per exemple, no? Però tens aquest
Exacte.
Punt de dir... Què fas amb aquest tipus de persona? No sé si creure-te'l o no, vull dir... Bé.
Clar, i a més, també, fins i tot el mateix president, no, Alba, va fer una compareixença aquell mes de juny dient que ell era innocent, al·ludint responsabilitats,
Exacte.
Que és el que veiem també avui en dia en la política actual, no? És a dir, jo no dimitiré, no tinc pas la culpa.
Sí, exacte, i a més... que és el que dèiem, eh? Tenim la font que ens diu això i els bons periodistes i els periodistes el que han de fer és contrastar. Evidentment, aquesta font ha pogut dir això, però el que feien en Woodward i en Bernstein era trucar a altres fonts, com ara hem escoltat, trucar, parlar, anar a buscar i demanar confirmacions. Fins i tot hi ha una escena de la pel·lícula que diu tenim quatre confirmacions i el director del diari els diu doncs no és suficient. Necessitem més abans de publicar això, no? I després surt el president i nega responsabilitats. Clar, al final fan allò que sempre que parlem de comunicació de crisi diem que no es pot fer, no? Que és mentir. No? O sigui, el pensar que una cosa no sortirà a la llum quan clarament sortirà, en comunicació clarament és una equivocació, no? Al final, abans de sortir a eludir responsabilitats, pots dir que estàs investigant, pots dir que veurem com acaba la investigació dels fets, que et poses a disposició del jutge, però negar tan rotundament que tens responsabilitats quan en el fons saps que les tens, clar, al final, quan se destapa el cas, no et queda res més que assumir que has mentit, i que has mentit públicament i assumir les conseqüències, no? Que en aquest cas Nixon ho va fer i va dimitir.
Clar, va dimitir, però fixa't tu que si ara, bueno, anem una mica enrere, eh? Washington Post, Alba, publica que la investigació policial havia resolt que l'assalt a les oficines de l'edifici Watergate formava part d'un pla d'espionatge i sabotatge orquestrat justament per afavorir la reelecció de Nixon. Tot i aquest escàndol, Nixon és reelegit, no?
I
el
tant,
novembre del mateix
i tant,
any.
I tant,
clar,
sí.
Això és una pregunta que també ens fem moltes vegades, no? Clar, la gent no es creia, no?, que un president, en aquest cas, pogués jugar brut, o quin creus aquest missatge, no?, que al final dius, sí, el mateix Nixon, no?, ho va admetre, però tot i així, comunicativament.
Clar, exacte.
Perquè és que creus que va ser reelegit, no?
Exacte. Això passa el juny del 72 i el novembre del 72 guanya les eleccions.
Clar.
A més, era una figura, ell ja havia estat president, era una figura que tenia, bueno, molt de talent a nivell de comunicació pública, era un bon orador, era un bon actor, fins i tot, molts diuen, no? I, per tant, tenia credibilitat i tenia legitimitat. I havia estat el president, havia pres la responsabilitat en molts altres aspectes, no? Per tant, la gent també conscient de que quan estàs al poder també tens molts enemics, bueno, qualsevol ombra de sospita en aquest cas concret, doncs tothom també tenia clar que podia ser falsa, no?
Clar.
Tot i que també podia ser certa, com després es va provar. Però penseu que el reelegeixen el 72, el novembre del 72, i la dimissió no té lloc fins a l'agost del 74.
2 anys més tard, no?
Exacte.
Escolta, tu quins efectes creus que va tenir el cas Watergate en el sector periodístic dels Estats Units?
Bueno, jo crec que va ser molt celebrat.
Clar, com eren vistos justament els dos periodistes, Bersin i Woodward?
Exacte, va ser molt celebrat. Ells dos, encara avui en dia, són vistos com a mestres del periodisme. No, no cal dir, l'any següent van rebre el Premi Pulitzer. A dia d'avui encara són periodistes en actiu, són molt grans. Són periodistes en actiu. De fet, en Woodward és un dels que publica més sobre les trames d'entrar a la Casa Blanca, ha publicat llibres fins i tot, i ara que s'ha celebrat el 50 aniversari del cas Watergate, doncs estan anant a platós de televisió, estan participant en xats amb el públic a través de xarxes socials. Vull dir que tenen aquesta vena, aquesta curiositat periodística, la mantenen, no? Però bueno, són figures històriques del món del periodisme. I el cas de per si, el Watergate, si us hi fixeu, cada cas que surt vinculat amb espionatge se li acaba posant el sufix gate al darrere, no? El Russian gate, l'Ukrainian gate, perquè va marcar doncs això, un abans i un després, no? I a les facultats de periodisme doncs es parla i s'analitza i es discuteix el cas Watergate sempre.
Clar, tu, Álvaro, apuntaves, no?, a Bergstein i Woodward, que segueixen, no?, a, diguéssim, sent molt, molt populars en el periodisme nord-americà, i fins i tot, no?, publicaven un article on comparaven una mica la figura de Nixon amb Trump, i ho vinculaven també, no?, amb l'assalt del Capitoli i el judici que se li està fent ara a l'expresident, no?, republicà.
Exacte, també comparaven el context, no?, perquè... Clar, en aquell moment, un cas d'espionatge i d'escàndol, doncs, evidentment, les pressions va tenir la conseqüència que va tenir i el president va dimitir, no? Una cosa molt més explícita, molt més clara, que evidentment requereix d'una investigació, però bueno, ho hem vist tots com l'expresident Trump doncs, cridava les masses a la revolta, no? Sí. Perquè no estava d'acord amb el resultat de les eleccions. I clar, una mica el que sobta en aquestes dues figures històriques del periodisme és com això... no està tenint les mateixes conseqüències. Què té el context actual que blinda a una figura tan descaradament doncs això, perversa com la d'en Trump, no? En aquell moment, en Nixon doncs, va haver d'assumir les conseqüències. Què està passant, no? Quina és la diferència?
I precisament tu, què creus que ha canviat? És a dir, què creus que fa que Trump fins i tot ni admeti encara avui que Biden és el president dels Estats Units legítim?
Bueno, clar, penseu que en Trump, a banda de molt poder a nivell empresarial, té molta força i té molts seguidors. No oblidem que més de 70 milions de persones el van votar. Hi ha un altre fet. Existeixen avui en dia uns espais que l'any 72 no existien i el 74, que són les xarxes socials. I els espais digitals on figures com aquesta doncs, poden concentrar i poden convocar a una massa de seguidors que abans doncs, no era possible. No? Jo crec que això en Trump li dona seguretat i li dona força tot i tenir a molta gent del seu propi partit en contra. Penseu que li van vetar el compte de Twitter i ha creat un espai, ell, no, una xarxa social nova, que es diu Truth Social. Vull dir que, clar, jo crec que aquest fet també li dona molta força.
Doncs, Alba, ha estat de debò, ha estat molt interessant. Gràcies per haver-nos fet aquest repàs d'aquests 50 anys, déu-n'hi-do, d'aquest escàndol amb majúscules, no? Més unes de la política als Estats Units, al Watergate. Sots directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Cuida't moltíssim, Alba. A veure si et podem veure
Igualment. Algun
dia, properament.
A veure si ens veiem aviat.
Vinga, una abraçada forta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.